Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats. L'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara, més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem a Anna Punsi, directora guionista del programa Crim del TV3, periodista, d'assessors i escriptora. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, us presento a l'Antonio, a l'Àngels, a la David, la Núria, la Mare José, el Roger, el Miguel i jo mateix, en Carles. I a continuació passem les preguntes.
Hola, me alegro mucho de que estés aquí y que ahora pasamos a la primera pregunta. ¿Dónde naciste?
Hola, què tal?
Hola
a tots. M'agrada molt estar aquí amb vosaltres, molt ben acompanyada. Doncs jo vaig néixer en un poble que es diu Vilafant i que està a l'Alt Empordà. No sé si coneixeu Figueres, el Museu Dalí...
Sí.
Doncs jo vaig néixer al poble del costat.
Està bé.
¿En qué has estudiado para ser periodista?
Doncs mireu, jo vaig estudiar molt a prop d'aquí, de Ràdio Sant Cugat. Vaig estudiar concretament a la Universitat Autònoma de Barcelona, que està aquí a Bellaterra. Segur que si heu passat pel costat de l'autopista ho heu vist. I vaig estudiar a la Facultat de Comunicació i vaig estudiar això, la carrera de periodisme, per poder doncs, això, fer entrevistes, així com ara vosaltres, i dedicar-me a tot el món aquest, bàsicament d'això, de ràdio, de televisió, de diaris i tot el que té a veure amb la comunicació.
Ahora a continuación pasaremos a las preguntas en relación al programa 15. ¿Cuál fue la motivación para empezar a grabar programas sobre crímenes?
Aquesta va ser una idea d'en Carles Porta, que és el meu director, que és el director de la productora on jo estic treballant, que un dia també així treballava a la ràdio, estava fent un programa amb un noi a Catalunya Ràdio a les tardes i ell començava a explicar crims que hi havia hagut a Catalunya i se li feia molt curta aquesta secció, li semblava que volia explicar més coses. Llavors li va proposar al director de la ràdio que li semblaria fer un programa que durés una hora on expliqués amb molts detalls què havia passat, no? Un crim concret. I a partir d'aquí, l'any 2018, ell comença a fer aquests programes a la ràdio i com veu que funciona, que té èxit, doncs després TV3 decideix també fer programes de tele sobre crims.
Quants casos heu investigat fins al dia d'avui?
Moltíssims. És una molt bona pregunta perquè no sé si et sabré dir la resposta, però jo crec que més de 200 casos. Pensa que fa molts anys això que ens hi dediquem, des del 2018, i només a Catalunya Ràdio s'han emès més de 200 capítols. Alguns són, és a dir, a vegades el que fem és que un cas el dividim en més d'un capítol, és a dir, per exemple, un cas que sigui molt complicat d'explicar, de vegades potser necessitem 2 hores o 3 hores, i com que cada programa dura una hora, doncs imagineu-vos, són 3 capítols. Però molts casos. El que passa és que potser no és tant investigar-los nosaltres, sinó buscar tota la informació d'aquell cas. Llavors, la policia, diguéssim, ja ha fet la seva investigació per resoldre'l, i nosaltres el que fem és buscar les persones que hi van participar, els policies, el jutge, la família doncs, de les persones que van morir, la família a vegades dels assassins, etc. Llavors això ens porta temps, però ja et dic, uns quants.
De todos los casos en que habéis trabajado, ¿es el que más ha impactado?
La veritat és que n'hi ha alguns que són molt impactants, perquè sobretot quan moren nens, no? Quan les víctimes són nens, tu em portes molt, no?, a casa, perquè és molt dur, no?, imagineu-vos. Però els de la gent gran també m'afecten molt quan algú, doncs això, no?, li entren a robar a casa i li fan cops i per robar-li els diners i el maten, doncs també és duríssim, no? Però un dels que jo crec que m'emportaré és el de la noia de Portbou, que és una noia que l'any 90 va aparèixer penjada d'un pi, de la branca d'un pi, amb una corda, i vam trigar més de 30 anys en poder saber qui era aquesta noia. En aquell moment va aparèixer a Portbou, que això està allà a la frontera amb França, sí, a la Costa Brava, i no se sabia qui era. I clar, això es va convertir en un misteri, perquè era molt rar que una noia tan jove hagués aparegut allà, no portés papers, ningú sapigués qui era. I el bo de Crims és que vam aconseguir saber qui era, i era una noia que era del nord d'Itàlia i que es deia Evianna Rauter.
Vale,
gracias. A tu.
¿A qué lugar habéis viajado o investigado crímenes? ¿En cuál os ha estado más grave?
Nosaltres estem fent casos de crims a tot Catalunya. Llavors, us heu d'imaginar que a qualsevol lloc de Catalunya on hagi passat un crim i nosaltres el fem al programa, nosaltres hem anat allà a gravar. En principi no tenim masses problemes perquè ens deixin gravar imatges dels pobles o les carreteres o les ciutats. I ara, cada vegada més, estem fent programes que ens porten fora de Catalunya i anem a Espanya, on ara hem estat, per exemple, a París, a França, o hem estat a Bèlgica, i sempre que vas a aquests llocs has de demanar permís, perquè com som un grup molt gran de persones, ens hem de moure pel carrer, de vegades ocupem una mica l'espai, les voreres, us imagineu, anem amb... Sabeu aquelles menes com de girafes que en diuen, que són uns pals molt llargs que a dalt tenen un micro, i el posem allà al mig del carrer, i llavors la gent, clar, es queda com, ostres, què és això? Dos càmeres, i tot això implica que haguem de demanar permisos, perquè no és una gravació turística, no?, com faríem quan anem de viatge, sinó de vacances, sinó que és una cosa de feina. Llavors, demanem permisos amb temps i acostumen a donar-nos-els. Tenim sort.
¿Os ha costado mucho trabajo poder contactar y convencer a los implicados directamente en crímenes para hacer la serie?
És la feina més difícil aquesta, la de dir-li a la gent si volen participar, perquè a la gent li costa molt sortir a la tele. Potser la ràdio, ara ho veieu, és més fàcil perquè és com més íntima, no? No has d'ensenyar la cara i llavors la gent li és més fàcil només parlar. Però quan han de venir a la tele vol dir que han de venir i asseure's a una taula davant d'una càmera i han d'expressar-se, i a vegades costa molt això. I sobretot ens costa, doncs, clar, quan imagineu-vos que et maten algú de la família i has d'anar a la tele a explicar-ho, doncs costa perquè et remou molt, no? Et remou tot el que t'ha passat, són records molt durs i molt tristos, però jo crec que nosaltres aconseguim, doncs, que ells se sentin còmodes, se sentin bé, i de vegades explicar-ho els serveix a ells també com a teràpia, perquè doncs la gent sàpiga pel que han passat, perquè rebin com aquesta estima de la gent, i jo crec que la gent que ve surt tranquil·la i surt contenta d'haver-hi participat.
Como a ti te gusta el trabajo que estás realizando, ¿verdad?
Sí, exacte. A mi m'agrada molt el que faig. Com vosaltres, no? Quan veniu
sí,
a la ràdio.
Sí.
És una passió, això.
¿Te gusta desde pequeña o te gusta ya desde mayo?
M'agrada des de sempre, jo crec. Perquè quan era petita, quan tenia 10 anys o així, tenia una gravadora i entrevistava els meus avis i m'agradava molt com preguntar coses i explicar coses, si sabia alguna cosa.
Era una tafanera.
Sí, una mica. Però en el bon sentit,
Sí,
sí. Curiosa.
Curiosa.
Sí, de saber coses, no?
Disculpa,
No, que va, al contrari, és molt interessant. De fet, la millor manera d'aprendre és tenir curiositat, no? Perquè vols saber com estan fetes les coses, què ha passat.
Com busqueu les informacions per treballar en els casos? Quines són les fonts més fiables?
Mira, aquesta és una pregunta molt interessant, perquè de vegades això ens costa molt, perquè la memòria... Jo, si per exemple us pregunto què vau fer fa un mes, un dimecres, segurament haureu de pensar molt, no?
Sí.
O fins i tot què van fer abans d'ahir, no? És complicat. Doncs imagineu-vos, de vegades hem de parlar de coses de fa 10 anys, 15 anys, i això representa, doncs, que necessitem papers. I els papers són una cosa que es diu sumari, que és com una novel·la, és com el llibre de la investigació, que això es va construint dia rere dia. Llavors, per nosaltres és molt important tenir aquest llibre, perquè allà podem veure escrit tot com va anar, el dia, l'hora, qui va intervenir, qui va dir què...
Com són soles, ¿verdad?
Sí, i això és superimportant, tenir aquests papers. Llavors, això és una cosa que ens costa aconseguir, però quan l'aconseguim és com que tenim... com màgia. Sí, exacte. Perquè a partir d'aquí podem construir la història. Potser ve algú que no se'n recorda què va passar i llavors nosaltres li ensenyem els papers, ell s'ho mira i diu, ah, d'acord. I llavors ens explica una mica tot.
I el lío ja està resolt.
Ja està, sí.
Investigant algun cas, has rebut amenaces i avisos per un fet i has tingut por i has tingut que seguir gravant?
Podríem dir que aquesta part, jo a part del programa Crims, durant 21 anys vaig estar a la SER, a la cadena SER, a la ràdio, i allà feia notícies del dia a dia, diguéssim, quan passava un succés, un fet, un crim, doncs jo anava cap allà i intentava saber què havia passat. Llavors, en algun barri o amb alguna gent doncs, que no volíem parlar, sí que algun cop, saps, allò que et criden, o perquè marxis, o no facis fotos, però amenaces així greus, com per jo tenir por quan vaig a casa, o a la nit, o així, no, per sort no. Estem en un país que encara és, bueno, és tranquil en aquest sentit, i això no. Però sí que és veritat que a vegades hi ha gent que s'enfada per voler fer la teva feina.
¿Qué es lo que más importante cuentas cuando contáis un crimen para cachar al espectador?
¿Me puedes repetir, si es plau?
¿Qué es lo que más importante cuando contáis un crimen para enganchar al espectador?
Ah, molt bé, perdona, és que no havia entès enganxar. Doncs, sobretot, explicar-ho gairebé us diria com si fos un conte. Us en recordeu quan éreu petits que us explicaven contes? I era com, hi havia una vegada que havia passat això. Normalment, doncs, sempre comença que ha passat alguna cosa, en aquest cas, doncs, això seria un crim. Llavors surten uns policies que són els investigadors, el jutge, el fiscal, que diguessin que aquests són com els que han de posar llum, no? Han de mirar què ha passat, no? Llavors això genera molt d'interès, perquè en el fons tots portem una mica un investigador a dins, no? Quan ens expliquen una cosa que no té un final, nosaltres tenim ganes de saber com acaba, no? I llavors nosaltres el que fem... Exacte, te posen un misteri, per dir-ho d'alguna manera...
O el joc...
o els jocs per saber a veure com acaba allò, no? Perquè és com, no em puc quedar a mitges, necessito arribar fins al final. I nosaltres ho intentem fer d'una manera que tu tinguis ganes com de continuar, no? Jo, per exemple, et faig una pregunta, no? I et dic, què va passar exactament aquí aquell dia? Més endavant ho sabrem, no? Llavors tu dius, ostres, jo vull continuar perquè necessito saber com va acabar. És la nostra manera d'enganxar l'espectador, però al final no fem més que explicar com un conte.
Entre comillas.
Sí, exacte. És un conte per adults, no? Per gent gran.
Quin creus que és l'objectiu d'un assassinat?
Uau, depèn. Sempre es diu que darrere dels assassinats hi ha diners, sexe, temes amorosos, enveges, els sentiments més bàsics que de vegades tenim, i també, sobretot, qüestions de vegades familiars, conflictes, herències, que això tindria una mica a veure amb els diners. Però sempre es diu que darrere d'un crim has de seguir el rastre o dels diners o de les relacions personals, sigui, doncs això, temes sexuals, temes personals, temes... el que sigui. Però vull dir que un objectiu, no. En realitat, no. És fer mal a una altra persona.
Com escogies les històries?
Mira, una altra molt bona pregunta. Aquesta hi ha diferents opcions, diguéssim. Hi ha moltes vegades que hi ha gent ara que ens coneixen, que ens escriuen un correu electrònic i ens demanen que fem el seu cas. I ens diuen, ostres, per què no intenteu investigar aquest cas que no es va poder resoldre? D'altres casos en què volen que es faci memòria i se faci un homenatge a la víctima. I d'altres, nosaltres mirem els diaris o busquem informació antiga i mirem una mica si podrien funcionar, veiem de què va la història, si podria tenir interès, si a nosaltres ens genera interès, perquè si a nosaltres ja no ens fa gràcia o ja no ens agrada, en el sentit de dir, no, això no va enlloc, ja ho deixem córrer. Però sí, sobretot és això, que ens desperti curiositat i interès.
Com us sentiu treballant en un cas que no està resolt? Heu resolt algun cas investigat?
Doncs treballar en casos no resolts és el més difícil, perquè nosaltres no som policies, no tenim les eines que pugui tenir la policia, no? Per exemple, nosaltres no podem revelar una empremta dels dits, no? Quan ha quedat en el lloc. No podem...
Dactilar,
exacte. No podem revelar una empremta dactilar, no podem revelar l'ADN, no? La sang... Llavors nosaltres... l'única cosa que tenim són les nostres veus, diguéssim, per poder fer entrevistes i anar a buscar testimonis i intentar buscar el fil. Llavors, hem resolt, entre cometes, el cas de la noia de Portbou perquè li hem pogut posar un nom a aquella noia després de 32 anys, però, per exemple, no hem pogut saber què li va passar, si es va suïcidar o bé algú la va matar. Llavors, aquesta part ha quedat oberta i ens genera un sentiment una mica de frustració.
Això s'assembla a Cluedo.
Sí, exacte.
Ah, jo jugava aquest joc.
Sí, i guanyaves? Perquè quan no guanyes és frustrant.
No me'n recordo. Però fa molt de temps enrere.
Sí, però passa això, no? Si no, sí, sí. Si no el resols, et quedes amb aquesta sensació de... I què va passar? El que passa és que moltes vegades és molt difícil resoldre un cas d'aquests, perquè potser va passar fa 40 anys i les persones que hi van participar o van ser testimonis han mort, o no se'n recorden, o han marxat a un altre país i ja no els trobes. Per tant, com més antic és un cas... més difícil és de resoldre. I de vegades hi ha gent que també té molts secrets i no els vol explicar.
Perquè tarda molt a... com que fa molts anys
que ha passat.
Que ha passat, és difícil trobar-lo, no?
Exacte, molt difícil.
I decir-lo al públic.
Sí, és una opció també, que el públic t'ajudi, no?
Perquè... o la gente de la tele.
Exacte. O sigui, nosaltres el que sí que creiem és que si tu poses a la tele o al diari o a la ràdio, potser hi ha algú que aquella època estava per allà i potser et pot ajudar. Mm. Llavors, a vegades fem això nosaltres també. El fet de publicar-ho fa que es moguin coses, no? Mm. Imagineu-vos que vosaltres heu conegut algú que ha desaparegut fa 30 anys i de cop i volta doncs veieu que l'estan buscant i resulta que sabeu que viu al pis del costat, no? Només vosaltres, que fa tants anys que el vau conèixer, potser us en recordeu, però és difícil, eh?
Sí. I ara passarem a les preguntes en relació al teu llibret d'amor, que sempre quedarà escrit per tu l'any 2024.
Moltes gràcies. Jo estic molt contenta d'aquest llibre perquè penso que és un homenatge a moltes persones que ja no hi són, però que les portem al cor. Segur que vosaltres també ho deveu haver passat, no?
Sí.
Segur que se us ha mort algú, però el porteu al cor perquè aquesta persona ha sigut sí. molt important a les vostres vides.
A mi me han mort dos. Entre meses me se fueron mis padres.
Ostres. Però los llevas dentro.
No tengo el bien del corazón.
A mi se'm va morir el meu avi, la meva àvia, el meu pare i el meu germà i el meu tiet.
Uau. Déu-n'hi-do, eh?
Dos tiets. Se'm van morir.
És molt dur, perquè tots sabem quan passa una cosa com aquesta, però jo tenia ganes d'explicar justament que nosaltres els seguim recordant per tota l'estima que ens van donar quan érem vius i que en algun lloc estan amb nosaltres i nosaltres, en fons, hem après coses d'ells que hem incorporat a les nostres vides i per això sentim que estan amb nosaltres d'alguna manera, no? Encara que físicament no els puguem tocar. Per tot el que ens han ensenyat.
Okay. Però el porto aquí al cor.
Al cor, eh?
Ana, tu llibre se llama Amor, que siempre queda de qué se trata este libro.
El llibre són 11 històries que són de persones reals, és a dir, jo vaig parlar amb els familiars d'aquestes persones que han mort en diferents circumstàncies. Hi ha un senyor que va morir per suïcidi, hi ha una altra noia que va patir un càncer molt jove, es va morir amb 34 anys i un nen de 4 anys. Hi ha un noi que estava fent esport i va morir quan estava nedant al mar, va tenir un atac de cor. Hi ha un senyor que va viatjar molt lluny d'aquí, a 10.000 quilòmetres, i quan estava a l'hotel, després d'haver-s'ho passat superbé durant el dia, doncs va tenir un atac de cor també a l'hotel i no el van poder ajudar. I el que representa quan estàs tan lluny tot el procés d'haver de portar-te cap aquí i lo malament que ho va passar a la seva família, perquè va trigar 18 dies en poder recuperar el cos del seu pare i llavors ells havien de seguir fent la seva vida, però el seu pare no hi era. Vaig fer un cas que jo crec que és molt important reivindicar-ho i parlar-ne, que és quan un nen es mor abans de néixer, que es diu dol perinatal, és a dir, encara no ha nascut i mor a la panxa de la seva mare, i això passa i crec que se n'ha de parlar, és important parlar dels avortaments. I hi ha un cas d'una senyora que crec que és també molt impactant, és el cas d'una senyora que va morir sola a casa seva. Era el mes d'agost i els seus veïns estaven de vacances o no hi eren i ningú se'n va adonar que s'havia mort, però clar, al final feia molta calor, el seu cos es va anar descomposant i això va fer que els veïns sentissin mala olor a l'escala i truquessin els bombers, van tirar la porta a terra i van descobrir aquesta senyora estava morta, no? I a mi això sempre m'ha fet com molta pena pensar que pots morir sol i que no hi hagi ningú que se'n recordi de tu, no?
Ara jo. Per què vas voler escriure el llibre?
perquè creia que volia fer-li un homenatge a aquestes persones que ja no hi són, a través de les seves famílies, i sobretot també donar un missatge de vida, no? Perquè al final estem aquí i potser d'aquí una hora ja no hi som, perquè no ho triem nosaltres, això, no? Nosaltres no, menys en alguns casos no triem quan volem morir. És una cosa que no sabem si on està escrita, però en tot cas passa i sabem que tots hem de morir. Llavors jo també volia reivindicar això, no? Que ja que tenim la sort d'estar aquí, doncs aprofitem-ho. I les meves històries, a part de parlar de la mort, sobretot parlen de qui eren aquestes persones i per què han deixat tanta mort, tant d'estima a la gent que els ha conegut i que parla d'ells.
El título es muy bonito. ¿Qué es, qué quiere decir para tu amor que siempre queda?
Doncs mira, moltes gràcies per dir que el títol és bonic. Jo també ho penso, això va ser cosa de l'editora, que va pensar que podia ser un nom molt maco. Jo penso que és l'amor més pur, no? El que queda de les persones que ja no hi són, més enllà de l'amor romàntic o de qualsevol tipus d'amor, aquest és el més fort, no? Perquè és el que ens permet seguir endavant, no? Quan un pare o una mare perden els seus fills, o un fill o una filla, o perdem el pare o la mare o el tiet o el germà, potser ens en voldríem anar també, però el motor per seguir endavant és l'amor que ells ens han deixat, i nosaltres hem de viure per ells també, per tot el que ens han ensenyat i perquè ens han estimat tant que voldrien que nosaltres estiguem bé també. Llavors, d'alguna manera vol dir això, és l'amor que sempre queda, és l'amor que sempre està present i que incorporem i que ens permet seguir endavant, perquè si no no tindria sentit la vida.
És una història real o inventada?
Són històries reals. Són entrevistes que he fet a mares que han perdut el seu fill, o a això, fills que han perdut els seus pares, o germans, o el cas de la veïna aquesta que us deia que va morir sola, doncs vaig parlar amb la seva veïna. Són històries 100% reals.
¿Com te motivó de hacer este libro? ¿Tú antes escribías o es el primer libro que escribes? ¿Y cuánto tiempo te llevó?
Mira, és el meu primer llibre en solitari. Vaig trigar 8 o 9 mesos a escriure'l. Jo m'estava costant molt escriure'l perquè, és, com us he explicat, té molts sentiments i no era fàcil. A vegades tenia com angoixa, no?, que em feia mal a la panxa com escrivint, però li vaig dir a l'editora que me posés una data, que em digués tal dia l'has d'entregar, i això em va ajudar d'alguna manera a poder desencallar-ho i escriure més ràpid, entre cometes, i em va motivar sobretot això, fer un homenatge a les persones, i tenia la sensació, doncs, que podia servir també per a algú que li hagués passat això, doncs, per tirar endavant. I va ser idea de l'editora de Columna i vaig acceptar la proposta i molt contenta. Havia escrit abans el llibre de la noia de Portbou amb una companya que es diu Marta Freixanet, que és amb la noia amb la que vam fer el programa. Però és diferent escriure un llibre a quatre mans, per dir-ho d'alguna manera, a escriure'l tu sol.
Ana, ¿seguías escribiendo libros? Ya, como, aparte de investigar crímenes como directora y todo esto, también como escritora, que hi ha les dues partes.
Doncs sí, la veritat és que escriure és molt xulo, eh? Jo us ho recomano molt perquè és molt interessant, perquè fas un procés de reflexió i a més has d'anar revisant el que has escrit, ho has de deixar reposar, ho tornes a agafar, t'ho tornes a llegir. És molt xulo, eh? I jo penso que els escriptors que són bons, els que es dediquen a això, els que és un ofici, penso que tenen les feines més maques del món. Perquè imagina't, no? Ets com Déu. Tu decideixes quan passen les coses, què passa, sobretot quan són temes de ficció, quan és novel·la, quan està basat en la imaginació.
Què esperes que la gent senti i quan llegeixi el teu llibre?
Sobretot que tinguin ganes de viure, que recordin a les persones que ja no hi són amb tota la seva estima, que sentin que les porten a dins i que viure és molt important. I que hem d'intentar estar bé tot el que puguem i la vida i la salut ens deixi.
T'agradaria repetir una altra entrevista amb nosaltres?
Uau, jo encantada. Quan tornem a acabar? M'ha agradat moltíssim, de veritat. És a dir, que heu fet preguntes superinteressants i m'han fet pensar, que jo penso que les millors entrevistes són les que et fan pensar, i me'n vaig d'aquí molt, molt contenta. Vosaltres us ha agradat?
Sí.
Sí, molt.
Us heu passat bé?
Molt.
Sí, molt bé.
Bueno, pues anda, pues mucho gusto de poder estar aquí. ¿Qué canción preferida quieres que te tocamos? ¿Qué canción quieres que te tocamos?
Quina cançó, quina us agrada a vosaltres?
A todos los invitados que pasan por aquí le decimos que qué canción. Así que me tienes que decir una.
M'agrada molt una de Cat Stevens,
pues
que
Stevens
crec que es diu
para
de Son o de Father, no?
Para Ana.
Father and Son,
crec. Bueno, pues a todos los oyentes y hasta el próximo, la próxima temporada, que será el septiembre, octubre, que habrá más sorpresas, más novedades, y hasta, y que paséis un buen verano. Adiós a todos.
Adiós. Moltes gràcies.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Un dijous més ens endinsem a les entranyes del Teatre Auditori de Sant Cugat, que en aquesta ocasió doncs coneixerem un dels engranatges més discrets, però essencials que l'experiència del públic sigui, perquè l'experiència del públic sigui impecable. El servei de sala. Parlem del departament que vetlla perquè tot funcioni com un rellotge, des del moment que s'obren les portes fins que es tanquen, que cadascú trobi la seva butaca, que les sortides estiguin lliures, que es compleixin els protocols i que la sala aculli de forma segura i ordenada gairebé 900 espectadors. Doncs per parlar-ne de tots aquests detalls, avui ens acompanyen la Maria Ferriol, que és la directora del teatre, una vegada més. Maria,
hola,
què tal?
Bon dia.
I l'Eva García Viciador, que ha estat molts anys coordinadora de sala del Teatre Auditori i ara s'encarrega de coordinar el Departament de Manteniment, Logística i el Servei de Sala. Eva, què tal?
Bon dia, molt bé.
Quina feina, dèiem, escolta, essencial, essencialíssim, perquè si falla això, és tan evident, no?, que alguna cosa no està funcionant?
Home, i tant, molt. No, o sigui, penseu que cada vegada que venim i parlem d'una àrea diferent, és tan essencial una com una altra. És a dir, ara ho parlàvem amb una companya teva, no? Podem tenir un concert meravellós, superben programat, però si no tenim la manera de que les 900 persones ens entrin a dintre d'una manera escalonada, d'una manera agradable, ja pots tenir el millor concert del món, que serà un fracàs, no?, quan se'n parli d'aquell concert, perquè el concert serà meravellós, però si l'entrada és atropellada, sí, i per tant, és un servei molt important. Deixa'm dir-te, Carme, així només per contextualitzar-ho, sí, ja té tot el protagonisme i tota la paraula la Eva, que és qui ho sap fer, no jo. Ja, en els diferents teatres, el servei de sala, que és molt important, a vegades depèn d'una àrea de comunicació, perquè és un tracte amb el públic directe, a vegades depèn de l'àrea de manteniment, en el nostre cas, però en tot cas és una àrea molt important, i en el nostre cas, diguéssim que forma part de l'àrea de manteniment i logística, podria formar d'una altra àrea, però com que és tan important per ella mateixa, ens és una mica igual de qui depengui, perquè ella, per ella mateixa, és molt important. Llavors, en aquest cas la Eva, que ara sí que porta tota l'àrea, però que durant molts anys i té el control absolut del que és els espectadors quan ens entren a dins del teatre, i no només quan ens entren, sinó que quan surten. Per tant, l'entrada ha de ser una bona entrada, la sortida també, i per últim dir que si passa alguna cosa en el teatre, aquesta persona també és la responsable de resoldre allò, sense que se'ns desmunti tot el teatre.
Eva, sí? Quanta responsabilitat, eh?
Més de la que sembla.
Sí, no? Sí. És veritat, més sí. De la que sembla.
Molt més de la que sembla.
Efectivament. Tu quan vas començar a treballar de coordinadora de sala del Teatre Auditori?
Jo vaig començar responent a un anunci del Tot que demanaven gent pel Teatre Auditori en l'any 93.
Gent, en general?
Gent. Sí, havíem el teatre s'havia d'obrir i demanaven gent. I aleshores vam fer un munt d'entrevistes i en aquell moment amb el Tom Seix, que era el director, l'Àngels i tres o quatre persones més, vam haver d'anar a l'Ajuntament Antic i entre elles vaig acabar com a acomodadora. Jo estava estudiant i només volia hores sueltes.
Explica'ns una mica com és un dia típic de feina, un dia de funció.
Aquí hauríem d'especificar una mica, les funcions no són sempre iguals. Una cosa és la funció de programació, que sí, tot i que sembli incoherent és la més fàcil, i les altres són les funcions de sessió d'espais o educatives. Aleshores, a nivell de sala, el més important és tenir el personal, fer la crida de personal correcta en funció de les necessitats que hagis pogut valorar, verificar que tot funciona, perquè la responsabilitat del personal de sala és que la gent estigui a gust i que estigui segura. Aquí és una de les coses que m'agradaria fer més reforç, que estigui segura, perquè hem de vetllar, som com els seus àngels de la guarda. Per tant, verificar que no hi hagin cables sueltos, que no hi hagin la clima estigui confortable i funcioni, que les llums estiguin totes enceses i no falli cap, que no hi hagin entrebancs per tot arreu, revisar totes les sortides d'emergència.
Quantes persones, per exemple, quan hi ha un dia d'aquests, de funció o de programació o del que sigui, quantes persones hi ha sota la teva coordinació?
Un dia de funció de programació acostumem a tenir de 4, 6, 7 persones en funció, moltes vegades, de quins són els serveis que aquell dia tenim, perquè clar, hi ha servei d'accessibilitat o servei de ludoteca o altres, van, i després intentem lligar amb l'aforament, perquè no deixem de pensar que és un estament públic i hem d'anar controlant els pressupostos, però mantenint que si tenim algun tipus d'emergència hi ha el personal mínim per cobrir aquesta evacuació possible que no ha de passar mai.
Mm-hmm. Com s'organitza l'entrada d'aquestes gairebé 900 persones sense que es faci un embús? Que és el que pot passar, no?, si la cosa es descontrola?
Quan tenim les entrades numerades, això es fa sent, perquè la gent no té pressa per entrar, tot i que a vegades ens fan unes cues molt llargues. Sempre obrim les portes de sala mitja hora abans, el que passa que el públic més d'una vegada arriba 5 o 10 minuts abans i és quan es fa realment l'embús. Però tenim un sistema de validació i anem corrents, que moltes vegades ja amb el temps i l'experiència saps que pots arribar-hi, tot i que a vegades fa patir. Però arribes i molts cops anem justets, però no perquè nosaltres no ho tinguem controlat, sinó perquè el públic ens arriba a l'últim moment. Però com que tenen les entrades numerades i després tenim gent que els hi va dient pues a la dreta, a l'esquerra, a dalt, a baix, o sigui, els anem ubicant perquè vagin més ràpid, això fa que sigui més fluid. Actes protocolaris, d'entitats i tal, això ens costa més perquè sembla un punt de trobada. Tots volen xerrar, tots s'expliquen la vida i se'ns fan taps al passadís central de la sala, al vestíbul, que no vol entrar, i aquí hem d'anar fent pressió nosaltres, si us plau, estem a punt de tancar sala, i després tenim guinyos amb els tècnics a dir fes-me mitja sala perquè ja veuràs que s'haurà. Mitja sala vol dir baixar la llum una mica, i aquest punt de llum ja els hi dona el tret de partida, perquè si no, els avisos auditius no els escolten.
No, clar, si estan allà de xerrameca...
És curiós, eh? És curiós aquests temes que tenen la responsable de sala amb els tècnics, en el qual un li diu fes-me mitja sala, que jo al principi també pensava no ho entenia, no?
Clar, això és un argot propi.
Exacte, però és curiós perquè com ells tenen supercontrolat que baixant la llum és la manera que els hi entri la gent, i que és molt més important això que un àudio, no?
És que l'àudio no te l'escolten.
És curiosíssim, no?
Ja. I, Eva, tu trobes que hi ha diferències entre el públic segons el que s'ofereixi aquell dia?
Molt.
És a dir, si és una obra de teatre clàssic, si és un musical, si és un espectacle familiar, si és un concert...
Hi ha diferència, hi ha molta diferència. A més, també s'ha de dir que, com que per les polítiques de preus que tenim, hi ha un moment que ja saps quin públic... Tenim un abonament de teatre. Doncs el teatre, bàsicament, ve la mateixa gent. Ja ho saps, tens una base que és d'aquest tipus. L'òpera, doncs ve també... L'òpera també ve un tipus de gent determinada. S'ha de dir que des de fa 30 anys ara ha canviat molt.
Sí?
Sí. Abans la gent encara anava amb els seus abrics, els seus bisons, aquestes coses...
Era com una festa,
mudada.
No?
Sí, anava supermudada. Era com si fos de classe alta, per dir-ho d'alguna forma, i ara s'ha popularitzat molt i la gent ja no vesteix bé. Ja no tenim aquesta...
No vesteix bé com abans o és que ha canviat el públic? S'ha fet més accessible.
S'ha fet molt més accessible. Mm. I no només s'ha fet molt accessible, sinó que s'ha obert el ventall d'interès.
Val.
És que no és exactament el mateix, perquè el preu continua sent una entrada cara. Però hi ha gent jove que li agrada. I hi ha gent jove, es nota que les generacions van canviant i els protocols aquests que teníem de vestimenta ja no hi són. És que pots fer molts estudis sociològics.
És molt curiós, això.
Molt, molt. I els concerts de pop, de música amplificada que en diem nosaltres, doncs saps que el públic és de fora de Sant Cugat majoritàriament. O aleshores els has d'acompanyar molt més a la sala, però també són més rebels, perquè et volen entrar amb la cervesa, et volen entrar amb el que sigui, o venen a última hora, vull dir... Sí, ja... Quan fem sempre unes petites reunions abans de la funció... I ja marquem una mica. Penseu que avui és aquest tipus de concert i majoritàriament es preveu que el públic sigui d'aquesta manera. Mm-hmm. Si ho acabem comentant. Això t'ho dona l'experiència.
I quins sistemes feu servir per comprovar les entrades, guiar els espectadors i assegurar que tothom està al seu lloc?
Tenim un sistema de PDAs, que és un lector, on llegim els QRs d'aquesta manera. Això ens hem modernitzat, perquè antigament les tallàvem, únicament les teníem marcades. I aquest sistema de PDAs permet que tu puguis venir amb una entrada de paper física o que en el mateix mòbil que has fet la compra puguis tenir-la i nosaltres poder-la validar. I així sabem si és real o no. I si ens dona una incidència, vol dir o t'has confós de dia, de funció, d'actes, o no tens l'entrada que toca.
I segur que tens moltes anècdotes per explicar.
En tinc unes quantes.
Unes quantes, al cap dels anys, i perquè clar, és que gent passa cada cap de setmana i gent que, com deies, tu no venen de, no són de Sant Cugat, no? Quina recordes així ràpidament?
Així ràpidament en tinc moltes, però com més curioses, una m'agradaria explicar-la perquè a més afecta a la compra d'entrades de molta gent, que és que nosaltres vam fer fa uns anys un concert de Lian Tiersen, que és el compositor de la banda sonora d'Amélie. Era una entrada cara, val? Però a més era un concert que un cop tancada la sala era totalment impossible que entrés ningú per petició de l'artista. Era super silenciós, era a les fosques, havia de ser super intimista. Us poso un antecedents perquè la gent, de cop, una hora més tard, ens comença a arribar un munt de gent. Què passa? Amb l'entrada, l'entrada els hi posava que era aquella hora, que ells estaven venint, no en teníem res, i de cop vam esbrinar que havien comprat una entrada a través d'una web que es diu Viagogo. Aquesta Viagogo és una plataforma que us enreda, no les compreu mai per allà. Mireu sempre que allà quan feu l'adreça no posi Viagogo, perquè aleshores sortiu corrents. Acostuma a estar a la primera línia quan busques alguna cosa que t'interessa. Per començar, havien comprat una entrada a Viagogo a un preu exageradíssim.
Més del que...
Dos i tres vegades per sobre.
Sí.
Què va passar en aquest concert? Concretament, que l'havien previst a una hora determinada i vam haver de canviar per casuístiques pròpies de la funció, no me recordo si de l'artista o de, ara no la recordo, es va avançar una hora. Viagogo no ho va comunicar. Nosaltres ho vam comunicar a tothom. Què em va passar? Que vam començar, no podien entrar, la gent super desesperada, havia pagat 300 euros per algo que no arribava a 50, recordo que parlo amb una dona, en anglès, i dic, però bueno, que heu pagat? Perquè és que primer esbrinar perquè arribava tanta gent tard, i sí, a l'entrada els hi costava les 8. Què passa? I aquesta dona em diu, perdona, és que m'has de deixar entrar perquè li he regalat a aquesta amiga meva, vinc d'Hamburg, expressament, i el regal era això. Què faig? I vam haver d'en aquell moment gestionar una entrada a dalt de tot de cabines, corre, que la gent no se n'enterés, que l'artista no ens rondinés per poder-lo fer passar, i al final els vam fer seure. Malament, però els vam poder fer seure. Això és una anècdota...
Déu-n'hi-do, no? Això, una anècdota que en el moment és un marrón.
Absolutament, clar, passen aquestes coses.
A més, la gent enfadada.
La cap de sala, en aquest cas la Eva, està en contacte durant tota la funció amb el cap de funció. Llavors hi ha dues persones que quan passen aquestes coses en un moment donat s'ajuden una a l'altra per prendre decisions.
I han de decidir, sí.
I han de decidir què es fa en aquest cas. En aquest cas la Eva doncs ho devia decidir en aquell moment i es va decidir això, no? A vegades hi soc jo, a vegades hi ha la direcció, a vegades no, a vegades hi ha un cap de funció que ho decideixen. Jo ara, amb la direcció, quan a vegades tenim coses complicadetes de gestionar, jo sempre li dic a la Eva, vull a la Eva. Perquè, clar, l'experiència és un grau i llavors jo sé que passarà qualsevol cosa i segurament serà la Eva la que em vindrà a mi i em dirà, escolta'm, fem això o fem allò, no? Perquè després de 30 anys de trobar-se amb tota una sèrie de coses, doncs segurament ella sabrà com gestionar-ho perquè, no? I llavors, per tant, és una figura molt important a la sala el dia que passa això.
Sí, sí, perquè la solució l'has de trobar.
Sí, clar, que sí. Clar. Home, és que jo no em veia amb cor de dir-los a tota aquella gent que ha pagat. A més, ha pagat...
El triple o el quatre.
Sí, sí.
Al final el servei a l'espectador és primordial.
Clar, nosaltres, quan és una de les coses que m'agradaria explicar, quan nosaltres marquem pautes, les marqueu per el bé de tothom. Mal, que la gent se'ns enfada. Jo els acomodadors moltes vegades els hi dic, escolteu, que la gent quan s'enfada, quan ve amb vosaltres amb una bronca perquè no els deixem entrar, no estan enfadats amb tu, estan enfadats amb tota la motxilla que porten i amb la normativa que tu fas. Pren-t'ho amb calma i no t'hi posis a la seva alçada.
Ja, ja. Escolta, teniu protocols d'emergència per evacuar la sala,
sí,
o actuar en cas de
sí,
problemes
sí,
mèdics o tècnics?
Tenim a, bueno, qualsevol
equipament
amb concurrència pública, tots els equipaments l'han de tenir, però amb concurrència pública es fa molt incapeu amb això, és superimportant. Per tant, una de les coses que més interessaria és que tot el personal que treballi amb tu conegui l'edifici. No pot ser, i hem d'anar, però sí, tenim protocols d'emergència, tenim estipulats unes funcions en un moment determinat, un seguit d'actuacions, i què s'han de fer i com dirigir, perquè no és el mateix un incendi, no és el mateix un derrumbe, no és, i a vegades tu et penses que serà a l'escenari i potser és a l'entrada, vull dir que hi ha tot un seguit de coses que has de tenir previst.
Eva, t'agradaria que el públic sabés alguna cosa concreta abans de venir al Teatre Auditori?
Home, al públic m'agradaria que sigués conscient una mica el que ja he dit, que estem allà perquè garantir que ells tinguin una experiència, una bona experiència del teatre, de la seva visita o l'estada al teatre, que quan marquem normes és precisament per la millora de tothom i moltes per seguretat. Tenim incidències com els cotxets dels nadons i tal, i és que està dormint el meu petitó. Pues te l'has d'agafar a la sala i no pots entrar, perquè no el puc tenir a la sala. Si jo us haig de fer sortir tots alhora, això és un impediment. O coses com un simple paraigües, no el podem tenir a la sala. Si jo el paraigües, de cop hem de sortir tots així, me'l poso sota l'aixella, que em queda en perpendicular, el del darrere ve el darrere i sembla una llança. O se'm cau al terra, fa una altra banqueta i tots caiem en una avalanxa. No som per fer la guitza, som per tenir una millor experiència i seguretat.
Doncs personal del Teatre Auditori com l'Eva, que avui ens ha visitat, estan doncs per donar un bon servei a aquest equipament que hem anat coneixent de mica en mica, entrant en aquestes entranyes al llarg del curs, acompanyats de la Maria Ferriol, la seva directora, a qui li agraïm doncs que ens hagi obert les portes i haguem pogut passejar per dins. Eva, moltíssimes gràcies per venir a donar-nos el teu testimoni i explicar-nos la teva experiència, i a la Maria també per acompanyar-nos en aquest passeig pel Teatre Auditori. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, ja hi tornem a ser a la secció de benestar emocional i comptem avui amb la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Lara, l'altre dia, fa dues setmanes, vam deixar penjat una mica un tema que ens interessava molt, que és com puc saber que no l'he encertat amb el meu psicoterapeuta i què puc fer si això passa?
D'acord.
Explica'ns.
Bon dia, Sara.
Bon dia.
Ostres, jo crec que hem de dir que totes les teràpies poden implicar moments de molta mobilització, de cert malestar. Mm-hmm. És important saber això, no? Que hi pot haver cert malestar en alguns moments. Sobretot a la manera que jo treballo, hi ha moments on connectes amb temes que, en els que no, pots no sentir bé, no? O remoure algunes qüestions. Sempre pots marcar un límit, no? No vull anar tant aquí, tant allà, i el terapeuta ho té en compte i t'acompanya, però hi ha moments de molta implicació emocional. Per això, justament, teràpies que durin molt, molt, molt de temps i no s'acabin mai, ostres, en algun moment has de poder sortir de mirar-te tant a tu mateix, no? Mm-hmm. El que de vegades pot ser una mica mal. I hi ha moments que són més compromesos. El que passa és que si hi ha un terapeuta amb qui pots parlar d'aquest tema, que hi ha un vincle ben construït i pots anar regulant aquesta implicació... O pots
parlar del malestar, et refereixes de dir, ostres, no m'estic sentint a gust últimament...
Sí, o aquest tema ara se m'està fent massa, no m'ajuda a sentir-me bé, pots anar regulant això, fins i tot pots no estar d'acord amb el terapeuta en alguna cosa i dir-li i animar-te a dir-li quan hi ha construït un bon vincle, no? Mm. I això és important, i tu saps quan hi ha això. I vas al terapeuta a vegades ho pregunto jo també, com t'escas, sobretot a les primeres visites, com va sortir de la visita, com et sents parlant sobre això, i el pacient ho marca, una mica remogut, m'he estat sentint malament uns dies, pot passar, i pot haver això en la teràpia. El que passa és que, si està sentint malestar, hi ha un terapeuta que no ho està acollint, que no et pot acompanyar, si sents desconfiança, no sé què passa, una desconfiança aquesta que no es pot resoldre, ostres, és una mala senyal, no? Mm-hmm. Pot existir una mica al principi, t'has de donar temps, és una persona nova, desconeguda, has de donar-te un temps per conèixer algú, però aquesta desconfiança, aquest malestar que no es pot resoldre, que no es pot parlar, no? Que no sé com dir-li, són pacients que, si passa això, és que desapareixen. Tampoc és que desapareixen, i és una llàstima, no es poden ni acomiadar, no? Yeah. En general, quan hi ha un bon vincle construït, que jo crec que és la clau de la meva manera de treballar, donar aquest espai de seguretat, on quedin molt clares les condicions, on saps que la teva informació és anònima i no surt d'enlloc, no? Uh-huh. on pots parlar amb el terapeuta, explicar-li com et sents, les teràpies funcionen i avancen. A vegades el malestar és senyal i els terapeutes ho interpretem com que això s'ha d'anar acabant. No? Aquí passa alguna cosa, aquesta persona li fa mandra venir ja, no és ni malestar, no? És que no vol venir més. Nosaltres ho captem quan coneixes molt algú, no? I vas dient, ei, ampliem una mica, què passa, no? Fem quinzenal, anem acabant, treballem al final, però en tot cas és ideal poder arribar a treballar un final i un acomiadament i un tancament. Uh-huh. Està bé també no aguantar el malestar, solucionar-lo, però en tot cas arribar a poder acabar una teràpia,
sí,
i a tancar el procés. Jo crec que és una part important a treballar, que té a veure també amb molts finals i simbòlicament pot ser important, no?
Sí.
Crec que el moment abans de trucar un psicòleg, ja quan ho has decidit, ho has fet la primera trucada, a vegades és profundament transformador i la gent ho diu, des de que et vaig trucar i vaig decidir això, no sé què passa, que ja estic bé, no? Uh-huh. I al moment del final i de tancar alguna cosa també se li ha de donar certa entitat, no?
Val.
Per quedar-te tranquil.
I què en penses tu? Si, per exemple, he anat a teràpia per tractar, no sé, temes, tinc problemes a la feina o no em sento valorada o no sé, vull treballar tot això, però de cop i volta amb la conversa amb el terapeuta al llarg de les setmanes o els mesos comencem a tractar altres temes i veig que pensa totalment oposat a mi. Per dir-te alguna cosa que em senti identificada, si parlem de feminisme, i de cop començo a sentir que aquest terapeuta és molt masclista. Mm. Això ens hauria de fer sortir d'aquesta teràpia o no cal ser tan radical?
Jo crec que això ens hauria de fer compartir-ho amb el terapeuta primer.
D'acord.
I que de la resposta del terapeuta pots decidir, jo no puc funcionar així, i dir-li, mira, sap greu, però això no puc seguir així, o que a vegades la resposta, ostres, et dona pista de podem seguir treballant i donar l'oportunitat aquesta que en l'espai pugui aparèixer aquest malestar, que de vegades la gent no s'anima, no en tota la vida, no?
Sí, és que estem molt polaritzats, no és el que ens diuen també, que estem tan polaritzats que potser si et trobes algú que pensa una mica diferent a tu ja no en vols saber res. Però sí. Els terapeutes sabeu... Bueno,
I vas entenent també que el terapeuta no està allà per jutjar com penses, no? Com funciones. Vull dir que jo deia des de la banda de psicòleg no ens interessa això, a no ser que, bueno, tens un pacient amb un pensament molt complicat, violent, aleshores treballes aquesta part del pensament, no?
Sí.
Però si no és la nostra feina i que com a pacient, en realitat, l'opinió del terapeuta tampoc t'hauria d'arribar tant. Sí que anem donant pistes de què ens passa i com pensem en la conversa, clar que sí, però tampoc, jo penso que és important preservar certes distàncies perquè el pacient se senti còmode. Hi ha gent que no treballa així, d'altres orientacions, altres maneres de treballar, però com a mínim de la meva manera de treballar sí que és important això.
I ara que has dit això del pacient violent, teniu secret professional? Si algú es confessés, per exemple, que ha assassinat algú, què hauríeu de fer?
No, hi ha una manera de funcionar. Hi ha algunes situacions en les que podem denunciar alguna qüestió, informar el Col·legi de Psicòlegs, hi ha un comitè deontològic que t'assessora, no? Vull dir que, evidentment, en aquest sentit, i moltes vegades avises... No tant a qualsevol pacient adult, sinó que a un adolescent li expliques, o a un pacient greu li expliques, mira, fins a aquest punt tot és confidencial, ara hi ha un punt on si tu estàs en perill, comets un delicte o t'estàs fent mal a tu o als altres... Uh-huh. En un adolescent informaré els pares i veiem què passa. En un adult, també, si hi ha alguna figura que pot rescatar o ajudar, ho fas, i si no, el Col·legi de Psicòlegs t'orienta. Jo crec que és important també, quan parlàvem de com buscar un terapeuta, per això defensava una mica la psicologia clínica, la manera de treballar alguns psicòlegs, psicòlegs col·legiats, acreditats per fer psicoteràpia, no?
La responsabilitat,
això també és
no?
un criteri.
Perquè és que tu estàs parlant des de la bona fe de comptar que sempre et trobaràs un bon professional, però també et pots trobar un
bueno,
o no professional o pèssim professional.
I tenim una responsabilitat, que els psicòlegs, no? Som sanitaris. I això també és així. Els psicòlegs podem treballar de mil coses, eh? Pot haver-hi un psicòleg d'empresa, pot haver-hi un psicòleg educatiu, pot haver-hi en molts llocs, però els clínics som clínics, estem treballant habitualment. Nosaltres a la consulta tenim un parell de psiquiatres que treballen amb nosaltres, així que també treballem en patologia greu, no? I has de saber quan derivar i com gestionar algunes situacions més complicades, sí.
D'acord. Molt bé, Lara, doncs, com sempre, ha sigut un plaer, ha passat volant això una altra vegada. Ens veiem d'aquí dues setmanes amb molts temes més.
Fins llavors. Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Fui feliz contigo, aunque duró poquito. Mirándote a la cara, amor de piel dorada. Me besaste en el hocico y otras pequeñas muestras de cariño. Y te fuiste despacito, pa' que doliera menos despedirnos. Porque nunca quise echarte de menos. ¿Qué voy a hacer cuando se acabe el verano?
Radio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats. L'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conès, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara, més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat,
91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Veles i Vents Edicions és el nom d'una nova editorial amb segell santcugatenc, que té una missió molt clara: cobrir el buit en la publicació d'assaig en català, donar visibilitat a personalitats universals i promoure la narrativa catalana. Per conèixer una mica més aquest projecte emergent, tenim amb nosaltres l'Oriol Ràfols, editor, traductor i expert en la gestió d'obres literàries, i l'Anna May, responsable de comunicació de l'editorial i comunicadora especialitzada en ciència amb una trajectòria en comunicació institucional. Oriol, Anna, molt bon dia i benvinguts
al
Faves Comptades.
Bon dia, gràcies.
Enhorabona per aquest projecte que acabeu d'engegar.
Moltes gràcies.
Intentem donar-lo a conèixer a la ciutadania perquè se'l faci més seu. Veles i Vents Edicions és una editorial nova, amb una proposta molt clara, ho dèiem ara quan presentàvem l'espai. Què és el que us va motivar a emprendre aquesta editorial?
Doncs una mica el fet de constatar que quan anem és a dir, en ficció, o sigui que quan vas a les llibreries hi ha una oferta en català bastant nodrida, no? En canvi, quan vas a la secció d'assaig, et trobes que en català hi ha molt poca cosa, no? I sí que hi ha la cosa molt de feta per gent d'aquí, com si diguéssim, no? El metge o l'historiador que fa el llibre, no? Llavors aquest li publiquen, però una mica de l'assaig internacional hi ha molt poca cosa, no?
Trobàveu a faltar com a consumidors,
sí,
no?
Sí, també no només per la cosa, com si diguéssim, més d'oportunitat, no? De dir, hòstia, això no hi és aquí,
potser buit de mercat.
Hi ha un buit de mercat, ens fotré aquí, sinó també per la cosa de que el buit de mercat potser hi és perquè costa, perquè és complicat.
També pot ser.
És un lloc complicat. Una mica...
Per una voluntat, no?
Sí, potser? No, el fet de pensar que al país li falta una mica d'això, sí. Perquè per pensar-se, no? Per pensar el diguem que per anar cap a nous llocs, no? Com si diguéssim, necessitem llegir en assaig en català,
sí. No? En la nostra llengua.
I no tant com a consumidors exacte individuals, sinó en clau de país també, no?
De
el que
col·lectiu.
Fa falta, exacte, com a col·lectiu.
Què creieu que us fa especials en l'oferta editorial, especialment en l'àmbit de l'assaig que ara comentàveu, en una àrea poc explorada, com bé apuntàveu, amb llengua catalana?
Home, per exemple, el primer llibre, no?, que és un assaig d'un autor...
En parlarem dels dos primers.
...d'un medievalista internacional, sí. No?, però molt enfocat en la cosa catalana, no?, i pensem que podem aportar llibres que potser des de vessant d'altres llocs no són importants, però des del nostre sí, no?
Sí, potser llibres en clau catalana, i també volem fer llibres no ben cuidats, ben pensats, ben dissenyats, no ben... un producte fet amb amor, no? Podem dir-ne així, i que puguis... que el lector sigui agraït de llegir, no?, i sigui agradable, i bueno, que... llibres bonics, també, a part
llibres
del contingut.
Rodons,
llibres,
no?,
rodons.
Suposo que en el moment d'emprendre aquesta aventura editorial hi ha un moment també que es planteja que se li ha de posar un nom.
Un nom.
I trieu Veles i Vents Edicions, un nom, deixeu-me dir, com abocador, no? Què us ha inspirat a batejar, per fer un símil així al vostre projecte?
Doncs una mica, el fet de que és un poema d'Ausias Marc, no?, i que sempre creiem que és important tenir en compte la tradició, com si diguéssim, que quan les coses venen de lluny comencen d'una forma més sòlida. I a més, hi ha el concepte aquest que ens agradava, de que una mica el vent, entendre el vent com una mica la força com telúrica o espiritual del país, no? Com una cosa que ja ve donada, no? L'energia del poble o alguna cosa així.
Mira, jo que vinc de l'Empordà, la tramuntana, ho evoca molt bé.
I la vela com el giny humà que ho recull, no? És a dir, i el pensar que si fa molt vent, com si diguéssim, però la vela no respon, doncs és energia que es perd en el buit, i si és al revés, no? Si no hi ha vent, doncs tampoc s'arriba gaire lluny, no? I bueno, ens agradava aquest concepte així una mica.
El llibre seria com la vela, no? Que recull l'energia del poble. Sí. I a part d'això, també veles i vents, trobem que és un nom que dona molt de joc, tant visualment també, no? Amb el fet d'això de mar, vaixells, vents, no? per comunicar amb el poble, i a part també amb el sentit metafòric, no? També d'arribar lluny, no? Pots fer moltes analogies, no? De naveguem, anem a nous horitzons, no sé, és un nom que dona molt de joc per el tema de comunicar, no? I això també ens va agradar, també.
No hi ha res a l'atzar aquí amb el nom, eh?